COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ja des de Lleida. Són les 12:20 minuts, dilluns 23 de desembre del 2024. Mira, et podria dir aquell tòpic de carregats de salut, respecte a ahir, però benvinguda sigui. I això és una cosa que hem de tenir molt clara. Ara, jo la setmana passada insistia, carregat de salut, però algun pessic doncs també hagués anat bé. Jo no sé tu, jo és que, o sigui, re de re. Saps el que és re? Doncs això, exactament. No em consola, que moltes cases hagi passat el mateix, però cada any passa el mateix i cada any dic l'any que ve res. Però bueno, ara tornarem a agafar un o dos dècims pel Niño i aquestes històries. En fi, estem en una setmana doncs, que ja és Nadal, ja és Sant Esteve, demà nit de Nadal. Són dates entranyables, que jo crec que hem de saber viure-les. I com a cristians, doncs escolta, avui està amb nosaltres el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. Què tal? Bon dia.
Bon dia a tots.
Clar, el Nadal és una d'aquelles dates que s'esperen i que les vius molt diferents depenent de l'etapa de la vida que et toque viure. D'infant, doncs, evidentment, es viu d'una manera, depèn de la casa, evidentment, però després ja d'adolescent o de jove es viu d'una altra i de la maduresa es viu d'una altra. Cadascú té les seves maneres, Però ja, jo crec que hi ha uns certs valors que sí que han de ser comuns i que hem de saber traslladar fins i tot als infants i després, doncs, quan et vas fent gran, que com a cristians sí que hem de seguir, és que no hem de perdre de vista del Nadal, perquè és que si no és molt fàcil que ens enlluernin de qualsevol altra història.
Sí, mos sol passar a tots. Jo m'alegra moltíssim utilitzar les ones de la ràdio per felicitar, diguem, simultàniament a tantíssima gent que mos escolta pel matí. Per una sola cosa, per desitjar a tots un bon Nadal. És cert que els cristians tenim molta alegria per lo que és i suposa el Nadal, que és la figura de Jesucrist, fill de Déu, Déu mateix, que es fa home i ens acompanya en la nostra humanitat al cap del temps fins a la fi. I això ho accentuem perquè no volem, o no m'agradaria a mi, utilitzar el Nadal sols per estar pel carrer Major, comprar i vestir-se bé. M'agradaria a mi desitjar-vos a tots un bon Nadal que naix del cor per fer en la vida el que Jesucrist, que ens dona la pau, la felicitat, vol que la compartim i que la sapiguem compartir en tots els demés. Des de la gent que tenim a casa, en la família, fins als amics i la gent que treballa amb nosaltres. És cert que el bon Nadal a molta gent no li senta massa bé per les seues creències o les seues, diguem, mancances o les seues limitacions sentimentals. Hi ha persones que per pèrdua d'un ser benvolgut o per una malaltia però estan passant-ho malament. Així tot, els cristians tenim tanta alegria en el cor que la volem compartir. Per això és una bona cosa desitjar-nos a tots el bon Nadal. Bon Nadal ple de felicitat, perquè Jesucrist ha vingut al mig del món i ens acompanya fins a la fi. Bon Nadal, sobretot als que més pateixen, a la gent que està als hospitals, la gent que viu sols en els domicilis, en cases, la gent que té un problema fort de desamor en el si de la família, a tota la gent que en moments tan complicats està passant-ho mal. A ells també els donem el bon Nadal. I, com no, a totes les comunitats cristianes, a totes les comunitats i a tots els cristians que volen celebrar amb autenticitat aquest dia, aquesta festa. Bon Nadal a tots i que sapigueu compartir i repartir la felicitat a la gent que vos envolta.
Ara em posaré segurament on no em demanen, però com passarà el Nadal el bisbe de Lleida?
Pues la vespre, el dia 24... celebrarem missa les Carmelites, que són la comunitat única que tenim, i les acompanyaré a elles, i per la nit, a les 11 de la nit a la catedral, la missa. El dia Nadal, a les 12, celebrarem la missa a la catedral, i per la tarda marxaré a la família a València per estar el dia tan gran d'aquí de Lleida, també, de Catalunya, de Sant Esteve, allà amb València, acompanyar la família.
Molt bé. Doncs una bona manera de passar el Nadal, evidentment. Hem estat amb el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. Ens ha demanat que passem un bon Nadal, doncs ho deixem així, evidentment. Bon Nadal a tots, bon Nadal i gràcies per venir.
Gràcies a tots.
I nosaltres ara ja el que fem a les 12:25 minuts és buscar la previsió meteorològica. És veritat que aquestes dates són per fer activitats dins de les llars, però a veure com han de venir aquests dies de Nadal. Noelia García, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui comencem la setmana amb un descens de les temperatures. Màximes de 13 graus a Lleida i a Balaguer, 12 a Tàrrega, 8 a la Seu d'Urgell i 2 a Viella. Al Pirineu, precipitacions importants que podran ser persistents a la Vall d'Aran, tendint a remetre durant la tarda. Cota de neu baixant fins a 700 o 900 metres. A la resta, temps més estable i cels clars amb sol. Avui, vent fort del nord-oest amb ratxes molt fortes que podran ser huracanades a cotes altes del Pirineu. Demà allà al Pirineu continuarem amb cels ennuvolats pel matí i possibles precipitacions febles a la part nord, amb cota de neu pujant fins a 1.300-1.600 metres. A la resta, cels poc ennuvolats amb alguns núvols alts. Demà pugen les temperatures màximes, 16 graus a Lleida, 13 a Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. Les temperatures mínimes seran similars, 6 graus a la capital, 2 a Balaguer i 2 sota 0 a Viella. Demà s'esperen glaçades al Pirineu i pel matí continuarem amb vent del nord-oest fort al Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. I anem de ple a la notícia econòmica del dia, i és que el sector del boví de carn es troba en una situació complexa, amb uns costos de producció a l'alça i amb un desfasament entre oferta i demanda que s'està traduint en preus que ara per ara deixen beneficis per al ramader. Però tot això, això a hores d'ara, però amb tot això veurem, perquè la rendibilitat de les explotacions, veurem com queden amb aquest pacte Unió Europea-Mercosur i que pot portar a la ruïna. Això ens ho expliquen des de JARC. A l'hora d'explicar aquesta situació, cal tenir en compte les conseqüències de la darrera gran sequera. La falta de precipitacions va disparar els costos dels cereals i dels farratges, un encariment que els ramaders no aconseguien repercutir en el preu dels vedells, un context que va portar molt d'ells a sacrificar vaques. Però s'adverteix que tota aquesta estabilitat que s'havia aconseguit pot canviar si s'arriba a materialitzar aquest acord entre la Unió Europea i Mercosur, que qualifiquen de veritable tret al peu dels agricultors i ramaders. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, fem una pausa, un minut, i de seguida consells legals.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Murera número 30 y las 24 horas en la tienda online, lenceriachabela.com. Chabela, vintage en tú.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
Cope Lleida. Doncs sap que estem a la setmana de Nadal, però vaja, que avui tenim ràdio des de la ciutat de Lleida I això vol dir que, com que és dilluns, hem de parlar dels consells legals. I ho fem amb els amics de Q2 Consultors, que els trobes a internet, q2consultors.com, que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i que tenen també un número de telèfon que et dic que és fàcil de recordar i que, a més, et serà molt útil per fer aquest primer contacte. 973-28-28-18. Per què dic això? Dic perquè a vegades doncs, és molt més fàcil i ràpid fer aquest primer contacte per telèfon i després, quan ja t'assignin la persona que t'atendrà de manera personalitzada, ja busques el moment i us asseieu i us veieu i acabeu de madurar el tema. Però aquest primer contacte és molt còmode. 973-28-28-18, atenció personalitzada. I això jo crec que també és una de les coses que busquem la gent quan tenim algun problema, evidentment. Amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia. En primer lloc, deixa'm dir-te que, com aquí que diu, estem a finals d'any.
Sí, sí. Bueno, estem a dos dies de Nadal.
Desitjar-te quasi bé bon final. Bueno, bon Nadal, bon cap d'any i bon any nou, com aquí que diu, si no ens veiem fins l'any que ve.
Va molt ràpid tot.
Va molt ràpid tot.
Molt ràpid tot. En fi, escolta, que avui parlem també d'un tema, bueno, a veure, interessant, eh? Bueno, interessant. Curiós.
Bueno,
curiós.
Anem a parlar d'un tema curioset, correcte.
Posa l'exemple, que serà la manera que veurem de què parlem.
La situació, a veure, fiquem-nos en un context, i això ja n'hem parlat molts cops, de que hi ha casos en què hi ha persones en què són responsables d'altres persones. En alguns casos serà molt evident, els pares són responsables dels fills menors d'edats, en altres casos menys evidents, però també possibles, l'empresa és responsable dels actes dels seus treballadors. Però això s'estén a molts àmbits i sobretot s'estén en un àmbit específic, que és la responsabilitat davant d'obligacions que tinguem amb les administracions públiques. Bàsicament ho podem pensar amb Hisenda i Seguretat Social. No? Aleshores, jo ara vos explicaré a nivell d'un mínim d'exemple alguns supòsits. És a dir, d'una persona que tingui obligacions amb Hisenda, en pot resultar una altra persona perquè aquesta altra persona sigui causant o col·labori activament amb la infracció tributària que hagi comès aquella primera persona. O casos en què una persona succeeix sota qualsevol concepte a la titularitat d'una explotació o activitat econòmica, un que, diguem-ne, heredi. Casos en què...
Aquest segon cas no té a veure amb el primer. El primer és voluntari, el segon és que t'ho trobes.
Sí, bueno, a vegades se busca. Casos en què el subjecte segon sigui col·labore amb amagar, amb ocultar la transmissió de béns de drets. O casos, que també són molt freqüents, en què per culpa o negligència s'incompleixen ordres d'embargament. És a dir, l'empresa que rep un ordre d'embargament la deixa allà en un racó no diré res i així a veure què passa, bueno, doncs podem acabar seguint responsables d'aquesta omissió. Aleshores, una de les coses que a vegades passa és amb les herències. Resulta, per ficar un exemple, el meu pare té pensat fer-me hereu i així t'ho fa amb un testament, i jo, com que tinc deutes amb Hisenda, i això que vagi a rebre, penso que Hisenda m'ho pot embargar, o la Seguretat Social, el que faig és renunciar, i aleshores això fa que aquesta herència passi automàticament als següents. Diguem-ne que no normal seria, doncs, als meus fills. Aleshores, fins a quin punt...
Als nets, directament.
Els nets d'això. Què passaria en aquests casos, seria el dubte, si jo renuncio a un patrimoni que seria embargable? Aleshores, el criteri, i estaríem amb aquell supòsit primer que hem parlat abans de col·laboració, és que afectaria els meus fills, bueno, primer partint de la premissa de que tinc un deute tributari, segon, que hi ha hagut un acte, diguem-ne, de transmissió o d'ocultació dels béns, no? que la finalitat d'aquesta renúncia a l'herència és evitar aquest embargament. I el tercer requisit seria que aquí necessita que aquests nets col·laborin amb aquesta història i que es pugui apreciar amb la conducta d'aquests nets una intenció de col·laborar i eludir l'actuació recaudatòria d'administració.
Però aquí hi ha uns supòsits en els que el que reclama s'ha de, bueno, ho ha de demostrar.
Mira, aquesta és una bona qüestió. A veure, tota norma sancionadora, tota norma sancionadora, i més igual que sigui una norma penal que administrativa, tota norma sancionadora ha d'interpretar-se restrictivament. Restrictivament. Aleshores, la qüestió que m'estic referint, i en aquest cas és una sentència, que ja t'he dit una cosa, no és diguem-ne, majoritària, és que el precepte que ara vos estava explicant exigeix la col·laboració conscient del segon hereu, del net. Clar, el net...
O sigui, d'acceptar-la.
Sí, però diguem-ne...
La col·laboració és acceptar-la.
Un renuncia i l'altre accepta, vale? Acceptar una cosa seria el més normal del món, vale?
Clar.
Clar. Pot ser que tu no coneguis la deuta del teu pare o que no coneguis ben bé l'abast, vale? I fins i tot me plantejo una situació. Jo renuncio a favor dels meus fills i els meus fills són menors d'edat. Amb la qual no tenen capacitat i tal. Fins a quin punt això es pot arribar. En aquest cas d'aquí, la justícia va donar la raó no a Hisenda, sinó al destinatari de l'herència. Pot ser, ja et dic que és una situació excepcional, perquè la persona que havia renunciat tenia algun altre patrimoni. És a dir, no estava buit, vale? Però la idea...
Però a veure, Josep Lluís, que això ja ho hem explicat aquí. És a dir, jo, si em correspon una herència, jo puc dir, mira, renuncio.
Sí, però
legalment
això...
puc fer-ho.
Sí, legalment sí.
O sigui, el supòsit de és que ho fas per això, ho fas per allò, això ja és difícil de demostrar.
Bueno, a veure, el que està clar, podríem ficar el supòsit aquí, estem parlant d'Hisenda, però tu la renúncia pot ser en perjudici de qualsevol mena de creditor. Tu pots deure quartos a Hisenda o...
Sí, correcte.
Vull dir, amb aquesta renúncia, realment, el que estàs provocant, directament, és que no cobri algú i que en surti que beneficien un altre. O sigui, hi ha un punt de, si més no, de dubte de que això no sigui un frau,
sí,
no?
Sí. A no ser que ho expliquis bé. Dic, no, jo
home,
renuncio...
Jo crec que ho has d'explicar molt bé.
Perquè els meus fills, no sé què, i llavors ja...
Sí, però
independentment de si tens deutes.
Però al final algú acaba pagant el pato. O sigui, a veure, per això jo diria que és un tema... O sigui,
són complicades, eh? Això és situació per situació, eh?
O sigui, que el que tu dius, que renunciar a una herència és un dret, no hi ha cap mena de dubte. El tema és si aquest dret perjudica amb algú. I aquí és quan sorgeix el dubte, jo entenc que molt raonable. Arribat a aquest punt...
El dret de decidir preval a les conseqüències?
Jo crec que ningú pot anar de mala fe en cap cas.
Val.
I aquí caldria veure el perquè de la renúncia, el perquè de no sé què, qui és l'altre, però a veure, en principi hi ha una persona que resultarà perjudicada en tot això. Arribat aquí, fiquem un punt i a part. Volem fer això d'una manera que sigui perfectament, diguem-ne, legal? Doncs molt fàcil, que el padrí no faci hereu al fill.
Ah.
Si és sabedor d'aquesta situació, el que passa que entre el moment en què fas el testament i no el canvies, al moment en què sorgeix el problema poden passar molt temps, sinó que ja fas directament hereus als nets. Això sí que és perfectament legal.
I ho pot fer tranquil·lament.
El dubte és aquesta renúncia. A vegades, a veure, hi ha moltes renúncies. Hi ha renúncies perquè dius, no puc pagar els impostos. Doncs bueno, tu renuncies, estàs mal dret. O com que no denega ningú, doncs ja vull que passes molts fills. Sí, hi ha molt tipus de renúncies. El tema és quan la renúncia perjudica amb algú. Jo entenc que aquell algú té algo que dir. I si aquell algú és una administració pública, a més, penseu que té unes eines privilegiades. O sigui, que cal anar amb compte amb aquestes renúncies.
Bueno, pues justament per això, mira, si per desgràcia podeu preveure de que podeu tenir una situació similar, parleu amb el Josep Lluís Gómez i amb el seu equip, i a més, jo crec que això, cada cas és un món, i per tant s'ha d'estudiar cas per cas, i per això... si us n'aneu a Q2 Consultors, us atendran de manera personalitzada i és la manera de que tu exposes la teva situació, la teva concreta, i vols que et donin una solució a la teva. Com ho pots fer? Fàcil. Una primera trucada, 973-28-28-18, a Q2 Consultors. I ara sí, Josep Lluís Gómez, havíem començat així, doncs mira, acabem així també. Bon Nadal.
Gràcies,
i bona entrada de l'any. Ja no tornem a parlar fins l'any que ve, eh?
Sí, l'any que ve.
Gràcies, una abraçada.
Una abraçada a tothom, gràcies.
Sin ideas para tus regalos esta Navidad, Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad, tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que anem ja directes cap a la una de la tarda. Ho fem amb la radiografia, parlant d'esports, perquè sí que és veritat que algunes competicions han fet el parèntesi de Nadal, però d'altres, no?, que segueixen funcionant i fins i tot algunes faran un munt de partits. Vinga, anem a donar la benvinguda al cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb hoquei, per exemple, no hem tingut jornades de Lliga, tampoc amb futbol femení, però sí amb bàsquet femení, on el Cedis La Seu va caure a la seva visita al Ferrol, 67-61, també hem de parlar de la victòria del Jaiopos Lleida, 87-74, davant del Coviran Granada. També parlarem de la important victòria, per fi, del Lleida Esportiu, 3-0, davant de l'Andratx, d'aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana també hem tingut derrota del Mollerús a casa, 0-2, davant del Grama, i victòria de l'Atlètic Lleida, 3-0, davant del Manresa, que per cert el col·loque a la darrera posició ja del play-off d'ascens. I també parlarem de la derrota del futsal Lleida 3-4 davant del Barceloneta Futsal. El vòlei també han marxat de vacances fins al mes de gener. Però vaja, Albert Escuer, una de les victòries importants viscuda i a més amb total comunió amb el públic va ser la que vam viure al Barris Nord, aquest Força Lleida 87-74 Coviran Granada, on després fins i tot els jugadors van pujar a les grades i van estar una bona estona agraint i xocant mans amb bona part del públic,
Sí, era el darrer partit del 2024 al Barris Nord i la plantilla va voler agrair d'aquesta manera, especialment a Nucli Bordeus, no?
Sí.
Jo crec que el millor que li ha passat a aquest club durant els darrers anys va ser aquella Final Four de Girona que va impulsar el naixement d'aquest grup d'animació, sí, que òbviament fa que tot sigui diferent al Barris Nord. I més aquesta temporada on veus que hi ha molta gent, o sigui, l'any passat veies moltes samarretes Bordeus, aquest any ja no veus tantes, doncs segurament perquè molta gent s'ha pujat al carro de l'ACB, no? I durant molts moments, doncs, al pavelló trobes una mica en falta l'ambient d'altres ocasions, res, les quatre momentets que aquesta gent para d'animar, no?
Sí.
Bueno, jo crec que va ser un reconeixement i un agraïment per part de la plantilla a un grup d'animació que està contribuint a que el Barris Nord, quan s'hi fiqui, sigui un dels pavellons més calents de la CB. Sens dubte és una de les imatges de l'any a Lleida i al bàsquet en general, no? Se'n va fer res, òbviament, la CB. Hi ha hagut moltes reaccions de molts clubs i de molts aficionats d'altres clubs, doncs, lloant l'ambientarro que són capaços de generar, doncs, aquesta colla de bojos i de bojos, no? Tant bojos i tant bojes que fa dues setmanes se'n van anar a gairebé una cinquantena a Tenerife, i que aquest divendres a Badalona, pues igual n'hi ha 500 o 600.
Déu-n'hi-do. Bueno, va ser un detall força maco. Evidentment, tot això ho va ajudar la victòria. Anem a parlar d'aquesta victòria, Albert, des del punt de vista esportiu. Com la valores? Era important, guanyar el Granada?
Bueno, hi ha partits que jo sempre dic que s'han de guanyar per lo civil o per lo criminal. I sense cap mena de dubte, doncs aquest de Granada era un d'aquests, perquè a banda del comodín de la cantada, entre cometes, ja l'havies gastat davant del Corunya. Sí. No? O sigui, el comodín de deixar escapar una victòria a casa contra un rival teòricament assequible, doncs ja l'havies deixat escapar. Que et vingui el Barça i et guanyi, doncs és normal. I hem de tenir en compte que a la segona volta hem de passar pel Barres Nord, Unicaja, Gran Canària, Real Madrid, Tenerife, Joventut, i bueno, gairebé tots els equips que estan en play-off, tret del Barça i el Manresa. València també de venir al Barres Nord. Aleshores, hi ha una sèrie de partits que has de guanyar per la civil o el criminal, més tenint en compte que havíem gastat aquest comodín contra Corunya, i l'equip de jugar en contra ho va fer més per lo criminal que per lo civil. No? Jo crec que va tenir una posada en escena molt fluixa, el primer i el tercer quart van ser fluixots, el segon va ser espectacular.
Van ser calcats, Albert. El primer i el tercer quart van ser calcats pel Força Lleida. Van fer una anotació calcada, baixíssima, i el Granada també van ser calcats. Ara, el segon i el darrer van ser espectaculars.
Bueno, el segon va ser espectacular. El darrer va ser més d'ofici. O sigui, tampoc vam jugar un bàsquet d'allò que es digui espectacular, però sí, és cert que vam saber doncs, consolidar aquest coixinet de 8-9 punts, i en els moments en els que Granada li va faltar ben cert, doncs obrir l'escletxa fins a aquest mes 13 final. Aleshores, bueno, és el que tinc. No són partits que s'han de guanyar per subir-lo al precriminal. No seria el millor partit de la temporada de l'equip. Probablement alguns dels millors minuts sí durant el segon quart, però al final es tractava de guanyar i es va aconseguir, i a més amb un bon coixinet d'average. Tal com està la Lliga, segurament serà molt important a l'acabar la temporada. Aleshores, aquests partits, el primer objectiu és guanyar-los i a partir d'aquí intentar ficar doncs, com més puntets millor al cistell en previsió de possibles average, i això l'equip doncs, ho va fer amb aquest mes 13 davant d'un Granada, que ho dèiem la setmana passada, que fins ara havia tingut la virtut que tots els enfrontaments directes els havia tret. Amb la qual cosa, bueno, és una grandíssima notícia. En roda de premsa, per cert, el seu entrenador va dir que no considerava el Jaio Pozo un rival directe perquè estava convençut de que se salvaria.
Estaria més amunt. Albert, deixa'm fer un parèntesi un moment, que tinc el Sergi Tor, que només ens pot acompanyar 4 minuts, i anem a valorar aquesta victòria del Lleida Esportiu també. Sergi, què tal? Bon dia.
No és per falta de disponibilitat, no, és per a premis professionals. Bon dia, Albert. Bon Nadal, Albert.
Igualment, Sergi.
Bones festes.
Bueno, Sergi, victòria molt necessària al camp d'esports. Sí. A més, em consta que et va agradar com es va guanyar.
Sí, jo crec que va ser el millor partit com a local al camp d'esports. Únicament s'havia guanyat 3 partits, una porta tancada, 1-0 davant del Cornellà, i les dues victòries, mira, també davant de dos equips balears, 3-0 davant del Penya Deportiva, 3-1 davant del Mallorca B, i ahir el 3-0 davant de l'Andratxa. Per què per mi va ser la millor presència del Lleida com a local? Els gols van arribar amb jugades, el dia del Penya Deportiva va ser de 2 corners, el dia del Mallorca B va ser fins al final, el 82, quan el Lleida va poder decantar el partit, i per tant va ser el partit més complet com a local del conjunt de Marc García. Sí que es va sortir malament amb els 10 primers minuts, però a partir del minut 15 el domini del Lleida va ser aclaparador. Dos coses bones. Primer, destacar la maduresa de l'afició dels que anem al camp d'esports, el volum en aquest cas habitual, sobretot per la seva maduresa, perquè el que més se va aplaudir va ser el treball defensiu, tant individual com col·lectiu, i quan l'equip fins i tot guanyava per 3-0, no? I estava el rival amb 10. Sempre va defensar bé el Lleida, aquest nivell de pressió que és essencial al camp d'esport. Llavors va tenir la paciència en atac per buscar, com dèiem, els gols amb jugades. I un altre tema que jo vull destacar en aquest cas, que se'n va una mica des del punt de vista futbolístic, va ser la ovació poques vegades vista amb el públic aixecat tant de peu cap a Òscar Rubio. Autor del segon gol, això pot ser anecdòtic, 40 anys, a punt de fer 41 al mes de març, però va ser una ovació que té aquest punt de significació important, que va ser per la espontaneïtat. Se poden fer coses preparades, se poden fer plaques, se poden fer homenatges, se poden fer fotografies, però això ja no té res d'espontani, sinó que és una preparació. Ahir, el públic, quan Òscar Rubio va ser canviat i ben canviat per Marc García, es va aixecar i va ser una ovació de gala. Les situacions espontànies són les millors perquè ningú les prepare. I jo crec que s'aplaudia. Evidentment el context el coneixíem, 3-0, victòria, gol d'Òscar, per tant era la felicitat instal·lada per la victòria, però s'aplaudia sobretot una trajectòria, un comportament i una manera de ser. Una persona discreta, treballadora, que mai ha dit una paraula per damunt de l'altra, ni fora ni dins del camp, que té 40 anys i que jo crec que ja superi fins i tot el que és el futbol masculí a Lleida, perquè ja ens identifique la seva manera de ser, o com a mínim a mi m'identifique. I per tant, doncs, és un tema a destacar. Va ser, per cert, Òscar Rubio ha entrat a liderar, el futbolista de Lleida que ha marcat un gol amb més edat,
sí, sí.
Amb més de 40 anys i 7 mesos, però a banda d'això, que és anecdòtic, és la forma de ser d'Òscar Rubio, i ahir va ser una ovació de gala que té aquest punt d'emotivitat.
Albert, podríem estar jugant a futbol, quasi bé encara, en lloc d'estar parlant per la ràdio, com el que diu, perquè veig que les edats van pujant, eh?
No, jo t'asseguro que no, No, a veure, per arribar al llindar dels 41, jugant a segona ref, que sí que és quarta divisió, però bueno, hi ha una exigència física i mental, sobretot, molt important. Òbviament has de ser un tio que t'has cuidat moltíssim i que et cuides moltíssim. I segurament el que diu el Sergi, doncs el seu caràcter, val? Que no és un tio de grans estrangalades ni de grans declaracions, ni, no? Doncs en això també ajuda. Ell fa la seva feina, és com una formigueta, i bueno, i van passant partits, van passant anys, i aquí està Òscar Rubio, un Òscar Rubio que en el seu moment, quan se renova, més d'un se va fotre les mans al cap.
Sí. Sí,
perquè
sí.
De vegades tenim doncs, el tic aquest de mirar sempre el DNI, no? I mira, el bàsquet tenim un altre exemple, Kenny Hasbrook, camí dels 39. Doncs escolta, doncs segurament en relació a expectativa-rendiment està sent dels millors de la temporada. I amb Òscar Rubio jo crec que passa una cosa similar, no? En relació a expectativa-rendiment està sent un dels millors de la temporada, i a part, com diu el Sergi, és un paio que sempre que el necessites hi és. Independentment de que estigui 5 partits sense jugar i que després l'haguis de ficar 5 vegades titular, que hagi de jugar de lateral dret, que hagi de jugar de central, que hagi de jugar cada canviar de lateral esquerra, és un professional de la P a la L, i a mi m'alegra moltíssim doncs, que ahir rebés aquest reconeixement per part del Camp d'Esport.
Molt bé. Sergi Tor, que ha de marxar. Escolta, gràcies per fer aquesta crònica. Bon Nadal, Sergi.
El futbol no torna fins al 12 de gener. El Nadal és bàsquet, que hi ha partits divendres, dilluns a València i el dia del Girona. Una abraçada, adéu-siau, Albert.
Bueno, el que deia, retornant al bàsquet, Albert, la veritat és que el Força Lleida ara, escolta, contents, 5 victòries, però no es pot baixar la guàrdia ni molt menys, perquè és que hi ha partit aquest proper divendres, que és 27 de desembre, i el dilluns 30 de desembre, els dos fora, el primer davant del Joventut, el segon davant del líder, el València, que va guanyar fins i tot el Real Madrid, eh?
Sí, molt de mèrit. Ahir la victòria del València, jugant contra 8, com acostuma a ser habitual sempre que el Madrid salte a la pista, i ara li venen doncs, dos partits molt complicats al High Opus. Doncs, tu has dit, no, Badalona no és una pista fàcil, i evidentment la del líder, sí. Ho has dit, no? Encara menys. I bueno, serà moment també per veure, doncs, a veure si realment l'equip doncs, continua amb el seu procés de creixement, o si, bueno, ha tret endavant dos partits contra dos rivals directes, com són Bilbao i Granada, que s'han de treure, eh? Aquí ningú no regala res, i si no mira el Girona,
sí.
Estan només dues victòries. Però jo el que veig és que ara detecto s'ha restat d'eufòria, que està molt bé. O sigui, si ens diuen l'1 d'octubre arribarem a la jornada 12 amb 5 victòries, segurament tots ho haguéssim firmat amb els ulls tancats, però és cert que a l'equip li continuen faltant quilos i li continuen faltant centímetres a la pintura. I aquest divendres doncs, veurem a veure com se'n surt Gerard, vale? Per intentar resolucionar això, perquè a banda juguem contra un equip que té les Torres Bessones, no? Pustovoy, i Ante Tomic, dos tios per damunt dels 2,15, que és precisament el que li falta al Harpo. Sí. Aleshores, el que veia és que està molt bé, estem en un balanç extraordinari per les expectatives i tenint en compte que som un equip que acaba de pujar, però jo continuo pensant que encara ens falta alguna peça i, de fet, el president Álvaro Aliaga, en el brindis amb els mitjans de comunicació i les plantilles del masculí i el femení que va fer la setmana passada, va dir que, òbviament, l'equip continua mirant el mercat.
Val. O sigui, que segueix mirant. Per cert, no hi ha cap clàusula de la por, no? El jugador cedit del Joventut podrà jugar.
Sí, en principi no hi ha cap problema. Mira, ara que ho dius, és una bona pregunta que la veritat és que no havia parat compte. Però normalment això, el bàsquet no s'estila.
Per això anava a dir, això és molt de futbol, però dic, bueno, com que les coses es van globalitzant, igual també arriba el món del bàsquet.
No, i a banda, tinguis en compte que la penya també té una configuració de plantilla especial, no? Té 3 extracomunitaris, ha de fer convocatòries a cada partit, aleshores no compto que hagin parat molt compte en aquest detall, bàsicament, perquè si s'han després dels jugadors, perquè no comptaven amb ell.
Sí.
Aleshores, bueno, no té molt sentit, i sí que és veritat que això és algo molt futbolero, però que el bàsquet no acostuma a passar. Però preguntarem.
Per cert, estava mirant ara la classificació. El que sí que ha anat arreglant els darrers partits el Jaiopos Lleida és la diferència del bàsquet average entre els punts a favor i els punts en contra. Encara el té negatiu, però ara ha passat a ser ja l'equip amb el que el té menys negatiu. O sigui, té un menys 21, i això amb una lliga que veig que serà força igualada de la meitat cap avall també és força important, eh?
No, i a més, és que precisament per l'average som el 10 i no som el 13, perquè hi ha 4 equips empatats amb un balanç de 5-7, no? I el Jaiopos és el millor, fins i tot, ojo, per damunt de l'UCAM Múrcia. L'UCAM Múrcia és el vigent sotscampió de la CB, eh? Uh-huh. I, poca broma. Per damunt del Moramaga, Andorra, que és cert que ja ha patit molts problemes amb les lesions, però per mi una molt bona plantilla, i per damunt de Baskonia. I tot això amb el menys 38 de Màlaga.
Sí.
Jo crec que parla molt bé de l'evolució que ha tingut l'equip i sobretot del treball defensiu. Venim de dos partits que estan capaços de deixar arribada en 66 i 74 punts. Aleshores, bueno, si són capaços de mantenir aquest nivell, doncs segur que arribaran més victòries, perquè un dels problemes que havia tingut el Jaiopos és que efectivament havia competit i ha competit tots els partits que ha jugat des del de Martín Carpena, però la majoria rebia per sobre de 90 punts.
Clar.
La TV, guanyar per sobre de 90 punts és molt complicat.
Sí. Estàvem parlant de el Joventut de Badalona, que és el proper rival, aquest proper divendres, dia 27, que al cap de 3 dies, dilluns, dia 30, s'ha d'anar a la pista del València, però després, el dia 4 de gener, dissabte, arriba el Girona. Hores d'ara són els darrers. Tot fa preveure que quan arribin a Lleida seguiran sent el darrer equip, i aquest sí que serà un altre d'aquells partits que s'ha de guanyar sí o sí, eh?
Sí, home, clar. Haurem de veure com evoluciona el mercat. Avui ha anunciat doncs, que han tallat a Howard. La setmana passada doncs, també van destituir Fotis Katsikaris i van fitxar el Monge Fernández com a entrenador, i haurem de veure com és mouen el mercat Girona, perquè evidentment en el que té no li dona.
No.
Està en una situació similar a la del Breugan, el que passa que Breugan doncs, ja ha mogut fitxa. Ha canviat d'entrenador, ha fitxat dos exteriors, està buscant un interior també. Clar, el tema de poder tenir fins a 20 moviments de fitxes durant la temporada i un mercat infinit, doncs fa que les plantilles vagin evolucionant durant l'any. No és l'ideal, perquè no és l'ideal, però van evolucionar. Aleshores, el Girona actual, doncs haurem de veure si serà el mateix que vindrà al Barris Nord, i haurem de veure si serà el mateix que arribi al mes de març. Nosaltres també hem mogut fitxes, va marxar Dibost, ha vingut Keiva Van Der Bust, ha vingut també Chevis Goodwin, tenim per aquí el Hamilton, que, bueno, ronda per aquí, però de moment no juga. Però a lo que va és que amb Girona demà m'encantaria jugar. 4 de gener, ja veurem com arriba, no? Però sí que serà un altre partit d'aquestos que s'ha de treure per lo civil o lo criminal.
No tens tota la raó, que després això pot canviar molt. Escolta, arribem a la una. Sobre la possibilitat, és molt difícil, però que el Jaiopos pogués entrar als 8 primers, que això li donaria accés a la Copa, això seria... Ho veus positiu o seria un problema a nivell esportiu?
Home, no, seria un petardasso.
Val.
Seria un petardasso, però a veure, no ens tornem bojos, eh? Estem a 2 partits i en queden 5 només per acabar la primera volta. Aleshores, bueno, matemàticament és una possibilitat que existeix. Tens partits amb rivals directes, perquè, doncs, bueno, doncs encara has de jugar davant del València, encara has de jugar davant de Tenerife, has de jugar davant de Gran Canària, has de jugar davant de Badalona, vull dir que són partits que si tu suques, doncs els restes a rivals que ara estan allí a la zona de la Copa, però jo crec que és una mica agosarat. Però, bueno, el fet de que ara estem parlant d'això, doncs també és un exemple de la bona temporada que està fent l'equip de Gerard Encuentra, tot i les moltes dificultats que ha tingut, i tot i el fet de que, ho hem comentat més una vegada, doncs, hem passat les 10 primeres jornades pràcticament sense 1 i sense 5.
Sí.
Però bueno, jo crec que toca de peus a terra arribar a les 12 victòries el més aviat possible.
I tant.
Fantàstic. Sí, i si per mi es cau el premi de la Copa, bueno, anirem tots a Gran Canària.
Pues un premi.
Doncs un festival.
Pues un premi. Molt bé. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos. La setmana vinent tenim festa, no tenim programació local. L'altra és festiu. Per tant, parlarem ja el 13 de gener, a veure com està tot plegat. Com sempre, agrair-te que ens acompanyis tots els dilluns, que tinguis bon Nadal, bones festes i bona entrada a l'any 2025. Una abraçada, Albert.
Igualment, una abraçada. Fins l'any que ve.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Ara seguim explicant-te tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà a les 12:20, demà dia 24, dia de fer cagar el tronc, dia de nit de Nadal, eh? Però des de Lleida et parlarem.